Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, el nostre habitual temps de la DEC de cada 15 dies, que avui parlarà d'una cosa que vostès ja deuen conèixer, que és la crisi. Com i de quina manera? Ho intentarem esbrinar. Deia Pla que el passat ho explica tot i el futur no explica res. Doncs bé, estem més o menys en aquesta qüestió. Els podem explicar tot el que ha passat, però en canvi és difícil explicar tot el que passarà. I com dèiem amb el senyor Xavier Cardona, el president de la DEC, abans de començar, és molt probable que sigui més fàcil dir que tot anirà bé, perquè com que pitjor no pot anar, doncs és més fàcil pensar que el pèndol es tornarà a recol·locar en l'altra part del rellotge. Saludem però primer la Susana Gómez. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Saludem el president de la DEC, Xavier Cardona. Xavier Cardona, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I saludem en Josep Maria Mata. Josep Maria, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Bon sant també.
Bon sant, moltes gràcies.
Això no val diners dir-ho, per tant, sempre es pot dir, hi hagi crisi o no hi hagi crisi.
I podem felicitar tots els Joseps.
Oh, i tant. I a tots els pares i a totes les pepes fines i bebides. Bé, agafem aquest titular del comunicat de premsa de la DEC sobre l'informe de conjuntura del quart trimestre del 2008 i que cadascú hi digui la seva. Deia el titular: recessió d'origen polièdric i global que també arrossega el Penedès i el Garraf. Fa cert respecte dir-ho, a més de pensar-ho, oi? Què és una recessió d'origen polièdric, a part de poder pensar que un polièdre és quelcom amb moltes cares?
El de polièdric potser està pensat per dir que és una crisi multisectorial, extensa, de gran angular obert, i en aquest sentit, doncs, el polièdric és un terme literari que s'emplea amb aquesta adreçat a aquest sentit. No?
I que ve dir que és una crisi que afecta a molts àmbits, a molts sectors.
Efectivament.
D'acord. Ho havíeu vist mai, això?
No, en absolut, perquè jo ja començo a tenir anys, però no tants com per haver viscut la crisi del 29.
D'acord.
A part de que les estructures econòmiques, socials de l'època no eren les mateixes, ni molt menys.
Uh-huh.
I per tant, sent crisis profundíssimes les dues, les comparacions resulten sempre difícils de fer.
D'acord. Ho havia vist mai en Josep Maria Matas, això?
Amb aquesta gran raó diríem que no. Però sí que els darrers anys hem viscut una certa tipus de crisi, potser no tan important com ara, com va ser la crisi del petroli, l'any 73, que la vam patir una mica a nivell, sobretot, turístic. Penseu que la gent, quan ha de despesar els seus cèntims, el primer que s'ha de treure és l'oci. En teoria, primer busquen el menjar per viure bé a casa seva. Però l'oci i turisme d'això, doncs, és una cosa que pot tenir una mica recessió. I acabada del 93 amb la crisi de les Olimpíades de Barcelona, que tothom sabíem que el 93 seria un any fatídic, però que allò va representar el rellançament de Barcelona i Catalunya a nivell mundial els anys següents dels 93.
Però o sigui, van ser aquello...
dos anys de petita crisi, per d'una manera, o mitjana. No?
Allò del 93 era conjuntural?
Era una preparació per un futur. O sigui, tot es va esmerçar cap a l'any 92, i un cop passat al 92... doncs ja vam passar el 93, mm-hmm, que és on la vam patir, diguéssim.
D'acord. Ens dèieu que això és molt profund, i si sí, mirem una miqueta enrere, potser més d'un pensarà, home, és que el que hem viscut tampoc era massa normal.
Aviam, les crisis, efectivament, Josep Maria ha fet esment a la del 73, i va haver la segona de la crisi del petroli, el 78, que va coincidir, a més, amb una situació espanyola una mica curiosa, perquè una mica difícil, els pactes del Moncloa, el 78, mm-hmm, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí.
Després ja van passar la del 92-93, posterior al Sevilla i Barcelona, n'hi va haver una altra, que va ser la crisi de les telecomunicacions del 2000, que va tenir un abast molt sectorial i per tant que amb un món que es movia molt bé encara, doncs es va sentir poc. Es ho van sentir els del sector.
D'acord.
Però no es va estendre.
D'acord.
Jo crec que el factor essencial d'aquesta crisi és la globalització. És a dir, en la mesura en què la globalització ha passat a ser un fet, els mercats s'han globalitzat i han passat a ser mundials, la crisi no és un fet que es situï en una part del país o en un determinat sector, sinó que d'una manera, diria jo, epidèmica, es transmet d'uns sectors als altres i d'uns països als altres.
Ens aturem aquí un moment, si ens ho permeteu. O sigui, que aquells que puguin pensar que d'haver tingut uns gestors que haguessin administrat d'una altra forma no haguessin patit tant la crisi, no hi ha massa arguments per dir-ho així?
Sí, hi ha arguments, jo, sí? jo crec que evidentment...
Malgrat que es pugui parlar d'una crisi global que afecta tot i que arrossega tothom...
Això ho hem dit com a premissa.
Això és evident,
com a premissa,
però malgrat aquest context...
Però malgrat aquest context, evidentment el bon fer de les autoritats econòmiques i polítiques hagués pogut millorar sensiblement la situació. No perdem de vista que segurament la crisi espanyola té connotacions diverses de crisis en altres països. És a dir, la nostra és més profunda, perquè nosaltres teníem almenys un argument assignatura pendent, que era el tema de la bombolla de la construcció, que era un fet que es veia venir, que tots ho dèiem i tothom ho entenia. I aquesta bombolla va esclatar precisament coincidint amb una gran crisi financera que es va encetar als Estats Units, que després va resultar ser un escàndol, perquè de crisi financera ha passat a ser comunió de tramposos i de sinvergüences i de poca vergonyes, perquè el cas Madoff, per exemple, és inenarrable, que continua encara amb la justificació dels alts salaris i de les primes de l'AIG quan realment els seus directius el van portar a la misèria,
sí.
I davant de la indiferència, suposo, de les autoritats monetàries americanes.
Com que em sembla que el darrer cop que us vàrem tenir aquí, o en alguna altra ocasió, doncs heu parlat molt de l'ètica empresarial. Algú que pot pensar, bé, on està l'ètica empresarial aquí?
Sí, no hi és aquí l'ètica.
No hi és.
Amb aquestes grans corporacions...
Us pregunto per què s'ha perdut, doncs. Què ha passat? L'ambició, l'arrossegada, o què ha passat aquí?
L'ambició, l'avarícia, l'especulació... Jo vinc d'un món que és el món industrial.
Has dit un pecat capital enmig de tot això, eh?
Ah, sí, i és avarícia, he dit. Jo vinc d'un món industrial que és un món de beneficis modestos, de grans inversions, de grans sacrificis, de recerca. Quan jo he viscut aquests anys d'especulació, de beneficis absolutament absurds, me n'he donat compte de que quelcom fallava i desgraciadament no anava desencaminat. Fallava en profunditat i fallaven moltes coses.
Però quan parleu d'avarícia esteu parlant d'un valor, i per tant, diguem-ne, hi ha part d'aquesta crisi en què tingui de crisi de valors?
És evident que aquí, sí. A darrere, aviam, l'economia és una part de la ciència social, i per tant a darrere hi bateguen altres malalties que són d'origen social i d'origen en pèrdua de valors. Per això els que se n'han donat compte han propelat el sentit de la responsabilitat social de les empreses, perquè un quelcom que pot salvar i encaminar cap al futur les empreses i l'economia precisament és el sentit de responsabilitat social.
Ara ho preguntarem què vol dir això de la responsabilitat social en un moment com l'actual, eh? Però de tota manera quan el senyor Cardona deia, com diuen molts, que això es veia venir, que més d'un ja ho deia, potser sí que es veia venir, però esclar, quan la cartera és plena, qui li agrada pensar en els mals moments?
Aviam,
no?
Es veia venir, disculpi, la crisi financera, escolti'm, no la veiem venir, perquè que Lehman Brothers casqués, disculpi l'expressió,
no, ja ho pot dir-ho,
qui podia imaginar-ho, que els bancs d'inversió americans fessin figa, com el Citigroup, que no ha fet fallida, però
sí,
ha tingut problemes enormes, que els bancs que compraven hipoteques com el MAI, el MAC, doncs fessin fallida. Qui s'ho podia imaginar?
Però,
en un país com Amèrica, que era el
però segurament ens permetrà que li diguem que la majoria de mortals com nosaltres puguem ser enganyats. Molt bé. Que el senyor Madoff hagi enganyat a persones que diguem-ne, professionalment, diguem-ne, que tenen una certa experiència com perquè no els enganyin a la primera, això ja és un altre punt, perquè clar, que enganyi un que hagi anat al banc una vegada o dues vegades o tres vegades a la seva vida, doncs mira, se sent enlluernat i enganyat, no?
L'olor del diner, vaja, redueix el volum del cervell.
Torneu-hi.
L'olor del diner redueix el volum del cervell.
Doncs havia hagut molt diner o poc cervell?
Les dues coses. Les dues la coses. Capacitat de discernir que els guanys colossals tenen una procedència poc clara, això és un fet que normalment no n'hem donat masses mostres, almenys aquestes grans corporacions americanes i aquestes... Clar. És evident, perquè han encetat tot un procés de crisi financera que està estrangulant l'economia real. I llavors podem entrar a parlar de la nostra economia.
Què és el que farem? I del paper dels bancs i la comarca que està passant, etcètera. Josep Maria, hola. A partir del que... a partir de tot el que es deia.
Jo coincideixo bastant.
Ens ha semblat que sí, eh?
Jo coincideixo bastant. Sobretot, jo poder als inicis de la crisi, primera, direm que aproximadament cada 10 anys acostuma a haver algun rebombori. Aquest cop han passat 15 o 16. Per tant, els que anàvem seguint una mica aquest tema, veiem que tard o d'hora havia de passar alguna cosa, no sabíem què, alguna cosa. Després, el tema de l'especulació. Jo crec que el gran problema de la crisi actual ha sigut pur i dur especulació. Tot el que està relacionat amb l'especulació, que aquí, en aquest país nostre, penso que està penada, i no sé si la fan servir. Com, per exemple, la borsa. Com, per exemple, els bancs. Com, per exemple, construcció. Tot això són tres factors que estan dins la bombolla globalitzada que deia el senyor Cardona en aquest moment i que són, per mi, els principals culpables de tot tipus de crisi que hagi pogut sorgir. L'inici. Després ens ha arrossegat a tots i ens arrossegarà, perquè jo encara penso que no hem tocat a fons, per tornar a aixecar-nos. El que sí que és cert, que a mi no m'agradaria perdre l'esperança. Que l'empresari, com molt bé han dit, és un sacrifici, que tenim una crisi de valors de l'empresariat dolent, és igual com els musulmans, que musulmans bons i musulmans dolents, doncs amb els empresariats també, els empresaris també n'hi ha de bons i n'hi ha de dolents, i tenim una certa responsabilitat social per la gent que està amb nosaltres, de que no els podem deixar penjats. Si no hi ha més remei, segurament els empresaris ens haurem de salvar la vida, perquè també som humans. Però sempre que podem intentarem que la nostra responsabilitat social pels que estan col·laborant amb nosaltres puguin mantenir-se millor o pitjor o com sigui. I deia que vull fer un crit a l'esperança. No podem perdre l'esperança. Ens hem d'adaptar als moments i a l'ocasió. Ara és un moment difícil i són moments on les idees han de fluir d'una manera senyuda, una manera cabdal i tranquil·lament pensat. Llavors, quan tinguem el cap amoblat, llavors hem de dir, bueno, ara hem de tirar per aquí, per allà. Hem de saber, hem de ser conscients que no guanyarem el que guanyàvem. Però poder no, deixarem de guanyar. Ja no és guanyar, deixarem de guanyar. Però no podem anar a l'abisme. No podem caure a l'abisme. Aquest és el meu pensament com a empresari en aquest moment. Sé que ens hem d'adaptar al moment, sé que hem de prendre solucions ràpides, efectives, intentar mantenir la majoria de col·laboradors nostres al costat nostre, perquè són els principals obrers, diguéssim, que tots funcionem. Si no tenim col·laboradors, no funcionem. Nosaltres no servim per res. Necessitem la col·laboració aquesta. I sí que hem de posar una mica de sacrifici, tant per part dels col·laboradors com per part dels empresaris. Això, penso, en aquest moment és...
Ens ha vingut molt bé aquesta reflexió final sobre l'ètica empresarial. Han passat poques hores i s'ha sabut ja que els treballadors de SEAT en referèndum han decidit per un 65% aproximadament apostar per la congelació salarial i perquè l'any que ve el salari es pugi a la meitat de l'IPC, tot amb l'esperança que Volkswagen construeixi l'Audi Q3, aquest famós, que serà un model ja més promocionat de la història abans no es comenci a fabricar, a la factoria de Martorell, sense que hi hagi aquella garantia. Partint d'aquest exemple, què és l'ètica empresarial i com es pot explicar en un moment com aquest i què implicaria per a moltes de les empreses en un moment com aquest posar-la a la pràctica?
Miri, l'ètica empresarial, evidentment, ha passat per un moment difícil. Vostè no sé si recordarà que quan l'empresa americana elèctrica, la Enron,
sí,
va tenir tot el problema que va tenir, van posar la presó amb el mm-hmm. gerent, amb el director general.
I va acabar amb un suïcidi, això.
Doncs tots ens vam sorprendre de que una cosa així... Enron, una companyia capitalista amb uns valors que se li suposaven com a
exemple, no?
Doncs amb un director general arrogant, que quan els periodistes l'interpel·laven es deixava interpel·lar i llavors treia un cartró on tenia l'evolució de la borsa de l'empresa i deia: la resposta a les seves preguntes, senyors, és aquesta, i els hi feia veure l'evolució del valor d'Enron, de mm-hmm. i donava la conferència de premsa per acabar. Llavors tots ens vam recordar que allò va ser la primera crisi de les auditories. Aquelles grans institucions que eren sagrades, resulta que van entrar en crisi. Les auditories, l'auditoria va desaparèixer, una de les auditories més importants del món, arrel d'això, no? Després d'allò, no hem parat de... La nostra perplexitat no s'ha aturat més. Primer Lehman's, AIG, després l'estafa, Madoff. Vull dir, ha sigut una escalada on ha entrat en crisi el concepte que nosaltres pensàvem que incorporaven de responsabilitat social mm-hmm. aquestes grans corporacions
d'acord.
americanes.
Per tant, també ha entrat en crisi, com deia Josep Maria Matas, fins a cert punt, el concepte d'empresari.
Sí, però, aviam, aquesta... ell feia una consideració maniqueïsta, deia: atenció, que n'hi ha de bons i de dolents.
Sí.
Òbviament, faltaria més. La majoria d'empresaris, jo represento una associació d'empresaris que té més de 1.100 associats.
Mm-hmm.
Jo estic convençut que si tinguéssim la màquina que ens permetés localitzar la honradesa i la responsabilitat social de totes aquestes empreses, tindríem una alegria en el sentit de corroborar que un element essencial que forma part del comportament mm-hmm. de les empreses, precisament la responsabilitat social.
De tota manera, suposo que arribaríem a aquella conclusió de l'empresari no és el que fa més diners,
sinó
és que el fa des d'un punt de vista ètic.
És un agent social. És un agent social...
Doncs aquesta imatge que està bastant diluïda.
Li torno a dir, a les empreses industrials, i suposo que el turisme no és pas una excepció, jo parlo per les empreses industrials perquè tinc un llarguíssim coneixement de les empreses industrials, portar a casa un benefici modest del 5, 6, 7, 8%, si es fa d'una manera sostinguda, és un èxit fabulós. Jo quan sento parlar de l'especulació, de la venda de terreny...
I en canvi ara, si ho dieu així,
sí,
dono la sensació, bueno, però què és això?
Què és això?
Quina misèria és això?
Exacte, es deia.
Es pensava, perquè, esclar, sí, els beneficis eren...
Martín Safadesa,
sí,
Cascat
Martín Safadesa, i aquell pobre municipi, sí, que gairebé s'havia venut aquest projecte de Martín Safadesa.
Martín Safadesa, hi havia una valoració de terrenys que potser havia comprat per 50.000 euros una parcel·la, que potser valia, estava valorada a llibres 17 mm-hmm. milions. Vull dir, ha sigut... De quina responsabilitat social parlem?
D'acord, però qui atura a l'empresari que no té responsabilitat social? Qui?
Els fets.
Això ja està...
Desgraciadament, la crisi amb tota aquesta gent els ha aturat molt. El que passa que hem pagat justos per pecadors, per exemple. Tota aquesta situació ha portat a una restricció brutal del crèdit que fa no solament que desapareixin les empreses que no tenen raó de ser perquè són febles, mm-hmm. que ja és bo que desapareixin i es dediquin a altres coses, sinó que, desgraciadament, la tancada d'aixeta del crèdit, resultat de tot aquest mecanisme que hem explicat, està afectant a les empreses que sí són sanes, que sí són capaces de generar uns beneficis i uns beneficis per mm-hmm. l'empresa i beneficis sí, sí. socials.
És a dir, tant l'empresa...
De creació d'ocupació.
Tant l'empresa que podia gestionar bé.
Efectivament.
Com que no, aquí sí, tothom entra en el
mateix. Està exposada a desaparèixer.
Perquè ens podem creure, i també li preguntem a en Josep Maria Matas, a veure si ell s'ho creu o no, que els bancs no donen crèdit perquè protegeixen, en el fons, el seu patrimoni o el patrimoni dels seus clients, o no?
Bé, els bancs, he dit abans que era una de les forces d'especulació que han provocat la crisi actual, i ho segueixo mantenint en aquest moment. els bancs, com tots sabem, tenen accionistes, que són socis, per dir-ho d'alguna manera, de que ells reben una gran quantitat de milions, i a més els presidents d'aquests bancs i els directius doncs diuen a tutti pleni de que han guanyat tants mils de milions d'euros cada dos per tres.
Si jo sóc accionista d'un banc, li demano al banc això, precisament, no?
I si ets accionista d'una empresa, també. El que vols és rendiment. El que anem a buscar és un rendiment.
Això està clar.
No és el mal de cap del diner, que deia ell,
sí.
Anem per aquí, tots anem a buscar un rendiment.
Ho dic, però quan els bancs justifiquen aquesta posició dient que, bé, que ho fan senzillament per mantenir, per salvaguardar l'entitat, el patrimoni de l'entitat, perquè això no vagi com un castell de cartes, això es pot creure?
Es pot creure, però jo tampoc estic d'acord amb els polítics que li donguin els crèdits al banc, perquè ells ja tenen suficients fons, també s'han d'ajustar. I també els accionistes, si en un moment determinat han guanyat molt, i són accionistes, també són responsables de que quan el banc va malament han de portar part de la seva.
Què tal aquest plantejament?
Sí, jo estic pensant en termes abans de que entressin en crisi.
Ah, i abans.
Abans de que
entressin en crisi. Tan bé que vivíem, semblava.
Sí, semblava. Però vivíem bé fonamentat en dues coses anòmales.
En dues mentides, direu ara.
Una era l'excessiva importància del sector de la construcció en l'aportació al producte interior brut del país. La segona i fonamental era la concessió indiscriminada i descerebrada
de
crèdits als ciutadans, a la ciutadania en general, que va accelerar el consum i ens va menjar l'estalvi del futur. I va endeutar les famílies espanyoles. Fa dos anys ja teníem 680.000 milions d'euros d'endeutament.
Sí, però esclar, tornem a estar amb la mateixa. Jo vaig a un banc i un banc em digui, no es preocupi, home, jo li dono un crèdit i ja ho arreglarem, no passa res i tal.
Però per què ho feia això? Doncs perquè també els bancs tenien interessos a les empreses constructores. I a les empreses constructores els que li compraven a la ciutadania. I la ciutadania comprava les empreses constructores en la mesura en què tenien crèdit.
Per tant, l'ètica empresarial a l'aigüera.
L'ètica empresarial a l'aigüera. O sigui, més que l'ètica empresarial, el cervell per gestionar d'una manera adequada la nostra capacitat de consumir, que és finita i que té que ser d'acord amb els mitjans.
Permeteu-me
encara
ara.
Que hagin passat davant d'Itàlia i de França,
sí,
que és rigorosament fals, només cal que el senyor Zapatero agafi un cotxe d'incògnit i estigui 15 dies voltant per Itàlia fins a l'altura de Roma, per munt, o que volti per França i estigui, i vagi als restaurants, i vagi als hotels, i vagi a les empreses, i vagi als centres de recerca, sabrà si Espanya està sorpassando, diuen els italians,
sí.
els italians, o està sorpassando els francesos.
D'acord, no us demanem no us demanem un titular, però una reflexió sí. El que fa Volkswagen amb Seat és ètic, o el que fa Mahle és ètic?
Aviam, és evident que l'empresa multinacional, en aquest cas, Mahle és multinacional i Volkswagen també. Està arrimando el asco a su sardina per treure'n, ja que té inconvenients de la crisi, que els té, perquè està venent menys cotxes, això és evident.
Per forçar la...
Forçar i treure avantatge de la crisi. I llavors sotmet a una certa pressió, i dit pressió per no dir una altra cosa,
que si no la diríeu
no cal,
no cal.
L'estic buscant i no la trobo.
D'acord, doncs deixem-ho en pressió.
Els sindicats i les forces que representen els treballadors, per fer-los acceptar coses difícilment acceptables, perquè s'ha de dir, i jo ho dic des del món de l'empresa, ho he d'acceptar.
Ho preguntem per això, perquè si aquesta metodologia, diguem-ne, si aquesta metodologia forma part també del sistema.
D'aquest gran pastís, durant aquesta època llarguíssima d'auge de l'economia espanyola, segurament que hi havia més ocupació, i això és avantatjós pels treballadors, però del pastís se'n van emportar menys part els treballadors que els... I ara, sotmesos a la pressió de atur sí, atur no,
sí.
I per tant jo sóc la multinacional
i et fico de cara a la paret
multinacional, que a més en general han rebut cosa que no han rebut els nostres petits i mitjans empresaris.
Em pensava que aniríeu per
avantatges que haurien, en el cas de que hi hagués una deserció, haurien de retornar
cosa que no sempre
cosa
passa.
Cosa que no sempre passa, perquè podríem citar casos,
sí,
però
sí,
els sabem.
Sí, sí, sí.
Doncs, llavors, tinc que dir que, esclar, si haguessin de parlar d'ètica empresarial, potser substituiríem ètica, però és evident que l'oportunitat ha estat aprofitada d'una manera... I ara ja he trobat la paraula que buscava, eh? Ja la tinc, però no la diré.
No? Però en qualsevol cas, qui vulgui llegir entre línies,
sí, sí,
diguem-ne que no us convenç massa o no us genera massa empatia aquesta forma
en absolut,
de...
En absolut. En absolut. En absolut.
Aleshores, Josep Maria,
poder, jo estic molt, molt amb ell, només hi ha una petita cosa.
A veure.
Poder ha sigut el moment, o ha estat el moment, de posar una mica el punt sobre la I, de la competitivitat dels treballadors del nostre país. Sempre hem tingut fama de conflictius a fora de les fronteres d'aquí. I, per tant, ha arribat un moment de que una mala entesa de competitivitat vol dir que el treballador de grans empreses multinacionals i petites i mitjanes empreses també fa moltes hores, però no vol dir que les treballi. Llavors, poder ha estat un moment de dir, escolteu, si voleu això, fins aquí, però hi hem de ser, eh? I hem de ser, eh? Que és una manera de collar el coll? Sí.
Ell ha dit collar, eh?
Sí.
Eh? Jo sí. Ho he dit. Sí. Jo ho he dit.
Bé, heu dit pressionar.
Jo ho he dit. I els sindicats en aquest moment, si accepten, que crec que han d'acceptar, demostraran per una vegada de que són més intel·ligents del que molta gent es pensa. Perquè si no ja veuen la boca del llop de que perdran la feina moltíssima gent. I de no tenir res a tenir quelcom per menjar i mantenir-te com estàs, que tampoc s'està tan malament en molts sectors, i ara no em poso en els sectors de funcionariat, això ja és un altre punt, però en plan de treball, també són treballadors,
sí,
clar,
sí, sí,
treballadors
sí, sí,
de la gran empresa d'aquest país que és l'Estat.
Però, o sigui... però segurament l'empresa juga amb aquest paràmetre ara, eh?
Sí.
Entre tenir feina i no tenir-ne.
Sí, sí.
Doncs bé,
sí, sí, sí.
Anem a veure com juguem tot això i
sí,
l'Estat
sí,
mentre...
No sé si m'he explicat el que...
No, perfectament.
El que volia dir, no?
I l'Estat mentrestant fa de... No sé...
L'Estat té una situació molt difícil.
Molt complicada,
perquè en el sector de l'automòbil, si bé Volkswagen o Nissan són multinacionals, stricto sensu,
sí,
resulta que arrosseguen a darrere una indústria auxiliar que no és, multinacional, moltes vegades, com Ficosa. Ficosa és una gran empresa catalana que va tirar endavant un gran empresari que és en Josep Maria Pujol, que realment està contra les cordes si hi ha una deserció de les multinacionals. Per tant, jo penso que efectivament UGT ha compaginat bé el seu paper, el seu rol, i ha fet que en aquest moment em sembla que el més convenient era que la gent de SEAT contestés el que ha contestat.
D'acord.
Una altra cosa és que jo et repeteixo que en les èpoques d'auge, en les èpoques els nostres treballadors han tingut ocupació, una altra cosa és que s'hagin escudellat del pastís la part que els hi corresponia. I estic d'acord també amb la qüestió de productivitat, però és que potser hem d'alterar completament les regles de joc de la política i hem d'arribar a una situació, a un consens social en què es combinin totes les coses.
És difícil, eh?
La responsabilitat del treballador, la responsabilitat social de les empreses, i això doni lloc a un nou estatus que faci que l'economia es desenvolupi.
Abans de seguir, creieu que mal hi marxarà?
Això és un cop al fetge. Perquè Escala Mal és una empresa de tota la vida de Vilanova.
Oh, quantes empreses de tota la vida de Vilanova han acabat com han acabat?
Sí, no, té raó.
Oh, esclar.
Miri, vostè em dona...
Feu cara de conservar bé el fetge, jo ho vaig preguntant.
Sí,
però...
sí, em dona peu amb una cosa, que li vaig dir, que és, em penso que és fonamental que es digui avui. Per què som tan proclius tan vulnerables a la crisi al Garraf? Doncs per una qüestió d'estructura econòmica. L'estructura econòmica del país, territori,
sí,
Garraf,
sí,
és una estructura econòmica cada vegada més feble, cada vegada més orientada. Un de cada cinc treballadors treballa al comerç, comerç franquiciat, bàsicament, amb tres treballadors que tenen una botiga que al cap de 6 mesos renoven el contracte, que les decisions es prenen a Barcelona, a Santiago de Compostela o a Madrid, un de cada cinc. Després hi ha uns sectors que haurien d'estirar, que són la indústria, que és un 14% del total, parlo en termes d'ocupació,
sí,
de PIB.
No.
Un altre 11 fins a 14% és estacional, corresponent el turisme serveis. I els serveis, no, els serveis hostalers, hostaleria. I després, tot lo de més, si discutem aquest 21 i aquests dos 14, lo de més és els treballadors de la sanitat, de l'administració, de l'ensenyament, uns serveis generals i una mica de transport i comunicacions. Això és una estructura econòmica feblíssima, que vol dir que les malalties, les crisis són malalties del cos socioeconòmic, són de fàcil transmissió. I, en conseqüència, la crisi i el Garraf, amb aquesta estructura econòmica, la patirem molt, la seguirem patint. A tancament d'any teníem una taxa d'atur del 18,7%, que l'any anterior era del 12%, i en aquest moment estem fregant, si no els hem superat, els 10.000 aturats. 10.000 aturats vol dir que si posem un aturat a l'estació de Vilanova i el separem un metro, arriba fins al port de l'Aigua Dolç, la fila
d'aturats.
Això és una situació que, a més, no li veiem al final, almenys jo no li veig al final, els pròxims 4, 5, 6 mesos continuarà augmentant aquesta xifra.
Però, esclar, a partir de l'argument que ens donàveu ara, esclar, és difícil veure al final si el sistema està muntat com està muntat. És a dir, el que ens dieu és que és molt difícil mantenir una economia que en bona part està basada en el sector públic.
El sector públic, sector serveis
de
valor afegit reduït, i després hi ha un sector secundari irrellevant, perquè això de que el Garraf era industrial és una filfa, no és cert.
Era una filfa. Sí, Vilanova era industrial.
Sí. Vilanova era industrial.
Era,
Era. Fixi's, al Garraf tenim 5.000, grosso modo, 5.000 persones que treballen al sector secundari. Que vol dir 14% del total d'ocupats. A l'Alt Penedès hi ha un 32%, que vol dir 15.000 persones, que treballen al sector secundari. Aquí nosaltres tenim 3 o 4 grans empreses, totes en crisi, vostè m'ha necessitat una,
sí.
Però n'hi ha més d'una, n'hi pot haver més d'una, però escolti'm, nosaltres fonamentem, si hem de donar un paradigma de solidesa, és Prysmian, però, escolti'm, és un paradigma de solidesa mentre el sistema funcioni. En el moment en què un gran sistema industrial no té que portar les màquines, entra en crisi com els altres. I és evident que el sector de la construcció, el sector de l'automòbil i altres sectors han entrat fan figa, i per tant la quantitat de comandes que arriben a les nostres empreses industrials és cada vegada més reduïda.
No us preguntàvem això de Maleta en qualitat de president de l'ADEC, sinó com a professional que ha viscut en el món de les multinacionals i que segurament sap què passa quan les coses es posen d'aquesta manera.
Mahle té el problema de que és una empresa orientada al sector de l'automòbil, i això vol dir, en aquest moment, vol dir dificultats.
Això suposo que ho accepta tothom, ja d'entrada.
Sí. Li diré una cosa que és una mica particular i que és fruit de la meva experiència. El que els directors generals, els gerents, l'executiu número 1 de les multinacionals, sigui estranger, és tenir l'enemic, el capellà al quarto, és tenir l'enemic a dintre. És a dir, normalment em penso que és bo que les multinacionals locals es fes un quelcom perquè els màxims executius fossin locals. Locals vull dir espanyols.
Sí, sí. El que passava a la SEAT fa 15 anys enrere.
El que passava a la SEAT fa 15 anys enrere. A Nissan, a SEAT, a Prysmian, encara és així. A Mahle, a Ficosa, hi ha una gran diferència si durant un període de crisi...
Voleu dir de sensibilitat?
De sensibilitat. Perquè és un gerent japonès amb una empresa japonesa de Barcelona, és en període de crisi un quinta columnista, que automàticament es passa a l'enemic. En aquest cas l'enemic és la multinacional ubicada a Nagasaki.
Sabeu en què pensàvem? Allò que deien abans, que els bancs difícilment el director serà molt de temps un director del mateix poble on hi ha la sucursal, perquè això no convé massa. Doncs en el cas de les multinacionals deu passar el mateix. Això del que la confiança fa fàstic, doncs deuen pensar precisament...
Possiblement se senten més...
Que una persona que no se senti tan propera servirà més als interessos de l'empresa.
Possiblement.
Però deuen pensar que els interessos de l'empresa no passen...
No passen pels interessos de...
Per la sensibilitat amb les persones que hi treballen, no?
Jo voldria una mica més en aquest tema.
I m'interessarà molt en aquests 10 minuts que parlem d'aquell altre gruix de persones que estan als llims, que són els autònoms. I el que deuen pensar davant de tot això que està passant. Josep Maria.
Deixa'm acabar un moment d'això que deia. Possiblement aquests directors generals que venen de l'estranger, possiblement els han posat les empreses multinacionals perquè es creuen superiors amb el caràcter i pensament del, dels directius d'aquí.
Jo això no ho he dit, eh?
Jo sí que ho he dit. Jo sí que ho he dit. En canvi, n'hi ha molts d'aquí que són directors arreu del món i demostren de que en saben més que els del propi país. O sigui, anem a l'inversa, a l'inrevés. Això per una altra part. I encabat, aquests, nous, aquests directius estrangers volen importar la seva manera de ser, d'actuar i d'obrar en un país que desconeixen i desconeixen el caràcter de la gent i la manera de treballar de la gent. Per tant, ha de ser el directiu de ser pròxim amb el que vol col·laborar. Si no, el cobrador li farà l'altra veta cada dos per tres, perquè no s'hi trobaran a gust mútuament. Això és una manera de raonar que no ho han fet. Aquí, per exemple, va arribar l'època dels grups de qualitat de japonesos, que es va voler posar aquí en aquest país. Jo hi crec, però en aquest país no servirà, no serveix. No tenim el pensament, no el tenim.
De buscar vies pròpies.
Això mateix. S'ha d'adaptar als grups de qualitat japonès aquí, en aquest país, al nostre tarannà d'aquest país.
Miri, jo li puc citar un exemple empíric viscut en carn pròpia. Jo sóc un home de Pirelli. He treballat tota la vida a Pirelli. Ara últimament sóc president de Prysmian, però no sóc executiu i a més continuem sent els mateixos grosso modo que érem a Pirelli. Fixi's, hi havia pneumàtics a Manresa que ja no hi és.
No.
Pneumàtics ha desaparegut. I pneumàtics ha desaparegut perquè no hem estat capaços, no han estat capaços els agents socials, l'alcalde, la Generalitat, el propi home que tenien gerent de la pròpia empresa, de fa 7 o 8 anys, quan el pacient no era mort, a portar-li la medicació adequada, com perquè avui Pneumàtics Manresa seguís existint.
Aturem-nos un moment aquí. La medicació adequada què vol dir? Perquè més d'un pensarà, la medicació adequada vol dir donar diners.
No,
què vol dir?
Jo sóc un professional.
D'acord, però per això us ho
dic. La medicació adequada vol dir fa 8 o 9 anys haver invertit, no haver portat les inversions a zero. Perquè en el moment en què algú talla l'aixeta de les inversions, vol dir que a curt termini no, però a mig llarg termini aquella empresa és morta. Perquè llavors, a cap de 7 o 8 anys, és la pròpia seu de la multinacional. Però si a mi em costa 30, que és el que li costa,
em
costa 30 milions més d'euros a l'any la mà d'obra que jo tinc que pagar a Manresa que la mateixa producció feta a Romania o a Turquia. A on sí que han invertit i on, a més, almenys circumstancialment, la mà d'obra costa menys. Per tant, més productivitat i màquines més eficients perquè s'ha invertit al llarg del període. Per tant, algú va decretar la mort i algú va acceptar la mort a Manresa.
Encara que no en fos conscient.
La responsabilitat és la mateixa.
D'acord. Ara em permetreu que em deixeu ser una mica tendenciós.
Sí.
Quin disbarat. Oi que sempre hi haurà algú en el món que estarà disposat a fer la mateixa feina per menys diners?
Depèn.
Sí? Depèn de què?
Una majoria de gent es pot deixar guanyar per la paga.
Ho dic perquè ara tothom va a Xina. I si es troba en algun lloc en què sigui més econòmic de la Xina, anirem a un altre lloc on serà més econòmic de fabricar. I si en trobem un altre, doncs anirem a un altre que encara sigui més econòmic de fabricar.
Vostè està posant el dit a la llaga amb un fet que jo penso que és essencial. Està dient que la deslocalització es basa única i exclusivament amb el preu comparat en el moment que es fa.
Sense pensar en cap altra cosa més.
S'ha de pensar en altres coses. Els empresaris, l'administració, han de fer front a la deslocalització precisament pensant en una cosa que és fonamental. Els mercats ara són globals. La globalització no és solament un problema perquè resulta que els meus competidors em venen a fer la Pasqua a casa, sinó que els mercats són més amplis i, per tant, jo sóc capaç de crear economies d'escala, de crear nous productes, nous serveis i, per tant, d'extendre la facturació i el volum del meu negoci arreu.
Però, en canvi, suposo que la deslocalització és un dels exemples més evidents de la poca ètica empresarial, exercida d'aquesta forma, em refereixo.
Bueno, és una conveniència a curt termini.
D'acord.
I jo crec que hi ha que té que mirar
a llarg termini.
Amb precisió, sobretot l'administració, els agents socials tenen que mirar a llarg termini. I amb la mesura en què això no es fa, els hi poseu...
Pedaços.
Pedaços, i els hi poseu molt bé a que aquestes multinacionals, aquestes empreses, agafin només el criteri de la deslocalització com a element que beneficia els seus costos.
Però el criteri dels números exclusivament,
sí,
ja
sí,
està.
A curt termini.
Diem alguna cosa dels autònoms. Per què, com han de viure els autònoms aquesta situació?
Els autònoms de sempre han sigut la classe empresarial més
oblidada,
perjudicada. En tot. Des de que no poden, segons com, no poden tenir una baixa per malaltia, o no poden tenir una baixa per accident, o no poden... Tenen una sèrie de limitacions que últimament se'ls ha volgut posar una miqueta de pedaç, doncs continuen patint, anava a dir gaudint, patint de tota aquesta sèrie d'inconvenients. Aquesta és una temàtica que en aquest moment jo crec que tenen els mateixos inconvenients que tenien abans, afegint-hi ara els nous que han nascut. Per exemple, jo tinc dos fills que són autònoms i són traductors, tenen una empresa de traducció. Bueno, ja tenen feina, però no cobren ni per... M'entén? O sigui, els impagats els maten. M'entén? Per tant, vull dir...
El que està passant a la majoria d'autònoms.
Els autònoms l'estan passant canuta, perquè ja venien d'una situació feble de desprotecció social...
I només faltava això ara.
I només faltava això. Només faltava això.
Esclar, si per un costat les empreses, dit així obertament, les empreses marxen, els autònoms es troben amb uns impagats que no poden més. Bona part del sector de l'economia productiva, diguem-ne, està depenent de l'hisenda pública.
Sí.
Però on se suposa que...
Ell ha fet el cant d'esperança,
de l'esperança,
al principi,
sí,
de la conversació, de la xerrada.
Ja forma part de l'àmbit de l'hostaleria, sí, això de l'esperança.
Sí, sí, però no ens podem matar a nosaltres mateixos.
No, jo el voldria fer a la fi d'aquest debat, no? Escolti'm, en aquest moment els empresaris, si el seu cap fos un motor d'explosió, estan funcionant a règim de 10.000 voltes per minut. Jo crec molt en l'esforç concatenat de tot aquest esforç mental, creatiu, d'organització, de risc, de ganes. Tot això no pot ser que amb un termini determinat no doni un fruit important, perquè és molta matèria gris la que està en aquest moment treballant en contracorrent, aigües amunt de la crisi, i això té que ser bo. No tornarem a un esquema, a un model com el que teníem de consum descerebrat i d'imperi de la construcció. Les dues coses han de tenir la seva justa mesura amb una economia equilibrada. A mi em sembla que el que ens ha de fer sortir del marasme és aquesta capacitat de sacrifici, d'organització, de risc que té l'empresari, tots, o en general
sí,
tots,
sí.
I que en aquest moment està funcionant a ple ritme, i el fet de que hi haurà un grup d'empreses del col·lectiu global, hi haurà un petit col·lectiu o una quantitat d'empreses que amb la recerca, amb la innovació, amb la internacionalització, donaran un pas endavant per fer de locomotora del desenvolupament. I en un moment determinat ens en donarem compte que hem tocat fons i que comencem a despegar. Jo no crec en l'alarmisme dels economistes que diuen una crisi en vela. Les crisis en vela són impossibles. En vela vol dir que baixa i es queda baix.
Ah, d'acord.
Perquè els models econòmics tots, en tant en quant que socials, són inestables. Ni podem estar dalt de tot i continuar amb una L invertida, ni podem estar baix de tot i continuar amb una L.
Encara que la situació doni aquesta sensació, eh?
Exacte, encara que la situació doni aquesta sensació. És, en un moment determinat, això, per tota aquesta sèrie de factors faig referència, canviarà.
D'acord, Josep Maria?
Sí, jo crec que sí. S'ha d'arribar al punt zero, que no sabem quan arribarem, però un cop arribes a punt zero, no ens hem de quedar amb el punt zero.
No, no, sí.
Hem de començar...
I nosaltres, que ens pensàvem...
Obliquament.
Ens pensàvem que ja havíem arribat al punt zero.
Jo crec que encara no. Sincerament,
encara no.
Crec que encara no.
No?
S'han de destapar moltes cosetes.
Mentre
encara
vostè vegi que un element bàsic, el termòmetre, que és... que dona la temperatura de l'economia, que és l'atur, segueix creixent...
És que no hem arribat al punt
zero.
És
que no hem arribat al punt zero. Pot ser que
no.
Podem dir que si afluixa, si el ritme, el creixement negatiu de l'ocupació
Com a mínim es manté.
Estem començant. Ja anem
d'acord, d'acord.
Però mentre això no comenci a canviar de sentit...
No hem arribat encara al punt zero.
No hem arribat encara al punt zero.
Jo penso que no.
Susana, l'agenda de l'ADEC.
Fem un repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. El proper dimarts, dia 24 de març, fem una sessió d'ADEC amb el títol L'empresa familiar, els reptes d'una nova generació. Ho fem a la sessió social de Vilanova i la Geltrú a les 7 de la tarda i com a ponent tenim el senyor Francesc Güell, que és director de la consultoria TPC Group. El dimecres, dia 25 de març, fem una nova sessió de networking amb el títol Esmorzar comercial 7x7 ADEC, que recordem que es tracta de 7 empreses associades a l'ADEC que tenen 7 minuts per explicar doncs, quin és el funcionament de la seva empresa, a què es dediquen. Es realitzarà a les 9 del matí a la sessió social de l'ADEC de Vilafranca del Penedès. I per acabar la setmana, el dijous, dia 26 de març, fem una nova sessió amb el títol Les oportunitats que ens ofereix la borsa. Com a ponent tenim Bank Inter, es realitza a la sessió social de l'ADEC de Vilanova en horari de 9 a 11 del matí.
Més informació, www.adec.cat. Allà hi trobaran tota l'agenda d'activitats de l'Associació d'Empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Xavier Cardona, president, gràcies.
Gràcies a vostès.
Fins la propera. Josep Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tots vostès, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.